Les dues, moment per la informació esportiva.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Pau Vituri.
Per molt que costi de veure en el món de l'esport, no ho són tot. Esportivament, el Centre d'Esport Sabadell no passa pel seu millor moment, això és evident. Però si fem una mirada més profunda, la transformació que ha patit institucionalment en els darrers mesos, aquesta metamorfosi des de l'arribada d'Esteve Calzada, va més enllà de la mala ratxa del primer equip i també el canvi d'entrenador. El filial s'ha aturat la caiguda lliure de les darreres temporades, tot i la quantitat de problemes, amb sortides de jugadors inclòs en els últims mesos, etc. Ara l'equip lluita per recuperar la categoria primera catalana. El femení, també, enmig de reivindicacions d'igualtat, reclama més protagonisme i ja compta també amb un patrocini propi presentat en les darreres setmanes. Però tot això no s'atura aquí. Des de l'octubre, el club compta amb una secció pròpia de futbol inclusiu, en la qual gestiona aquesta cinquantena de jugadors de totes les edats, amb diversitat funcional psíquica i física, amb la qual també entrenen dos cops per setmana a Olímpia. Enmig de tot el fenomen de la pel·lícula Campeones, que va rebre fa pocs dies el Goya a la millor pel·lícula i també va commoure amb el discurs de Jesús Vidal, el nostre company Adrián Arroyo ha viscut de primera mà com és un entrenament d'aquest Sabadell exclusiu. Avui tindrem aquest reportatge a l'Hotel Suís, però moltes altres qüestions. Comencem!
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I avui també recuperem el Toni González del control de so. Som-hi, Toni!
Què es comenta a la recepció?
Doncs, com us hem explicat ara en aquest sumari, tindrem avui, en aquest inici, tindrem avui un reportatge especial de l'Adrián Arroyo sobre el Sabadell exclusiu. Un informe del Sabadell i les últimes visites al Villarreal B perquè guarden moltes semblances en els últims anys. Escoltarem també esgrima. Avui s'ha dut a terme la presentació de la Copa del Món Júnior d'esgrima, d'aquest esport que tindrà lloc a la ciutat aquest cap de setmana. Xerrarem una estoneta de l'estatal de tenis taula. Sabrem com va l'actualitat de la secció de vòlei del Club Natació Sabadell amb el seu director tècnic, amb l'André Colin, i a la segona part del programa una mica de Copa Catalunya de Futbol Sala amb el grup Zarraona, també la Mercè Pacios, que es va lesionar a Lanzarote, la tindrem al telèfon, i rugby, perquè aquest cap de setmana, atenció, tenim derbi aquí a la Roureda.
I fora de l'hotel?
Fora de l'hotel, repassar sobretot el Real Madrid, que va guanyar per 1-2 a l'Ajax en els vuitens de final de la Lliga de Campions en aquest partit d'anada, en un enfrontament en el qual l'equip de Solari va mostrar-se efectiu davant, com diem, el conjunt d'Amsterdam. Benzema va fer pujar l'1-0 en el marcador i després Zizek va empatar el partit en els últims minuts. En el minut 87, Marco Asensio va posar l'1-2 definitiu després d'una bona passada de Carvajal. Els madrilenys, per tant, encarrilen l'eliminatòria i també amb polèmica, ja ho direm, perquè el VAR va anul·lar un gol de Tagliafico en el minut 39 de partit. També disputat ahir, el Tottenham va desfer-se per 3-0 del Borussia de Dortmund. Tot i les baixes de Harry Kane i Dele Alli, els locals van imposar-se en un partit molt seriós a l'actual líder de la Bundesliga. Els autors dels gols van ser Son Heung-min, Jan Vertonghen i Fernando Llorente. En pàgina poliesportiva, els Toronto Raptors s'han imposat per 129-120 als Washington Wizards. A l'NBA, Marc Gasol ha pogut jugar el seu tercer partit amb l'equip canadenc, i els ha ajudat normalment sortint des de la banqueta amb 7 punts i 7 rebots en 19 minuts. I el Freiburg Granollers ha derrotat a l'Helvetia Naitasuna per 24-32 i s'ha situat provisionalment segon a la Lliga Asobal. El conjunt d'Antonio Ramas va ser superior al seu rival durant tot el partit i, per tant, suma així la seva tercera victòria consecutiva.
Han parlat en les últimes hores
Sergio Ramos després d'aquesta victòria a Amsterdam.
Bueno, efectiva sobre todo. Al fin y al cabo, el fútbol no es solo juego bonito, ¿no? Hay que saber también interpretar y leer los partidos, y hoy el Real Madrid lo hizo bien. Defendimos muy bien, supimos sufrir también juntos y bueno, le creamos espacios a la contra sobre todo para salir con mucha rapidez y aprovechar esa velocidad que tenemos arriba.
Avui celebra el seu aniversari.
I finalitzem celebrant i felicitant avui a Svin Vildebur, un dels grans nedadors que ens ha donat la ciutat de Sabadell, que avui bufa 33 espelmes. Felicitats!
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts i mig, per sobre del punt de les dues del migdia, comencem aquest Hotel Suís d'avui, dia de Sant Valentí, 14 de febrer del 2019, i ho hem de fer com pràcticament sempre amb l'última hora del Centre d'Esport Sabadell, que ha seguit preparant la visita del Villarreal B d'aquest diumenge a les 5 de la tarda a la nova Creu Alta. El conjunt de Quico Ramírez s'ha entrenat avui a l'escenari del partit, a la gespa de la nova Creu Alta, per preparar aquest partit, i ho ha fet amb també novetats, com ve sent habitual en els últims dies també, per tant ja no deixa de ser tan novetat, amb integrants en aquest cas del filial i també del juvenil A. Juvenil A, per exemple, el porter Froy, que ha estat avui present en aquest entrenament del Centre d'Esports Sabadell. També Antonio, Àlex Rubio i Òscar Reche del filial. Com diem, és una cita d'urgències perquè ho hem anat recordant durant tota la setmana. L'equip està a només 4 punts de la zona de descens. També us hem anat comentant aquesta bipolaritat de l'equip, que hauria de ser la millor garantia per encarar el duel de diumenge. Els 342 minuts sense rebre un sol gol en els partits disputats al Temple. Evidentment, s'han generat moltes similituds entre la situació arlequinada d'ara comparada amb la de la primera volta, i també, evidentment, la classificació doncs no és tan dramàtica. A principis d'aquella primera volta, d'aquella campanya, el Sabadell estava en zona de descens, ara té aquest coixí mínim de 4 punts, evidentment, tot i que els objectius, doncs, com han anat repetint dirigents de l'entitat, han estat o són uns altres a final de temporada. Recordem aquestes dades: 4 punts en els primers 5 partits de la primera volta, 4 més en els 5 primers d'aquesta segona volta, i és una dada de la qual n'és plenament conscient el davanter Arturo Rodríguez.
Hemos empezado la segunda vuelta y la hemos empezado como empezamos la primera. Así que nada, solo hay que ahora ser positivo y ver que el año pasado, o sea, la primera vuelta, hicimos luego 3 partidos seguidos ganando, y ahora pues en vez de 3 tendrán que ser 4.
Un Arturo Rodríguez que té aquesta assignatura pendent de marcar a l'estadi aquesta temporada. Ara, d'aquí uns minuts, escoltarem amb la veu de la Mireia Sanz un informe precisament parlant d'aquests precedents. Però l'últim gol d'Arturo Rodríguez, recordem, va ser al Temple. Va ser la temporada passada, o millor dit, l'últim gol d'Arturo Rodríguez al Temple va ser la temporada passada contra el Villarreal B. Per tant, bon moment per trencar aquesta mala ratxa. El davanter arlequinat també comentava aquesta circumstància en la línia d'ahir de Nico del Monte, que escoltàvem a la roda de premsa. Per tant, també l'ex del Cartagena, de l'Ucamp Murcia, entre d'altres, doncs a favor de que vingui el líder abans que un altre equip.
Para nosotros puede ser un momento no fácil para recibir el Villarreal B, pero para ellos también, ¿eh? Que ellos llevan 4 partidos sin ganar, ahora viene la nueva Creu Alta, que no es un campo fácil, y yo creo que para nosotros, yo prefiero que venga el Villarreal a que venga un equipo de abajo, porque sé que todos vamos a estar con los 5 sentidos puestos, porque es un partido bonito y queremos ganar y sobre todo darle a la afición lo que se merece.
Doncs, evidentment, una afició, l'arlequinada, que està, podríem dir, amb la mosca darrere l'orella després dels últims 2 partits fora de casa, aquest 5-1 al miniestadi i el 3-1 al Clariano d'Ontinyent, que han deixat, com diem, l'equip a 4 punts del descens. A més, recordem, tot i el bon partit contra l'Atlètic Balears, l'equip només va sumar un punt contra el conjunt balearico i, per tant, toca començar a sumar de 3 en 3, tot i que sigui una autèntica evidència. Com diem, Arturo preferia que vingui el líder, Nico del Monte també, i escoltem una veu més, la de Pol Ballesteros. Una de les grans notícies positives de les últimes setmanes. Veurem si repeteix com a titular o no el jugador cedit pel Nàstic. Veurem si s'ha recuperat també o no Felipe Sanchón de les molèsties que el van impedir viatjar al Clariano. Però té clar el jove extrem arlequinat, recordem, millor ràtio de la plantilla de gols per minut, un cada 230 minuts aproximadament, que és un partit per recuperar la il·lusió de l'aficionat.
Hem d'anar com si fos una final, perquè sabem que hem de treure 3 punts ja, i a sobre casa, tornar a recuperar la il·lusió de la gent, la nostra. Estem il·lusionats perquè sabem que amb l'equip que hi ha i amb l'entrenador que tenim i tot, doncs confiem al màxim, però bueno, com dius, necessitem els 3 punts com sigui, i bueno, això intentarem.
Doncs, evidentment, sortirà a intentar-ho el Centre d'Esports Sabadell, que, recordem, rep aquest diumenge a les 5 de la tarda, des de mitja hora abans, al Temple, a la nova Creu Alta, el líder d'aquest grup tercer de segona B, el Villarreal B, que també el conjunt de Miguel Álvarez arriba amb una ratxa no gaire positiva. Recordem, 4 partits sense guanyar, però això de rebre el filial groguet amb problemes ens sona a història repetida dels últims anys que avui hem volgut recuperar breument amb la veu de la nostra companya Mireia Sats.
Des de la seva tornada a segona B, el Villarreal B s'ha convertit en l'equip d'urgència del centre d'esports. Els últims 3 enfrontaments entre Requinats i Groguets a la Nova Creu Alta han arribat en condicions similars, a la segona volta i precedits d'una mala dinàmica del Sabadell. El recordem 1-1.
2015-2016.
Una temporada després de perdre la categoria segona divisió, el conjunt dirigit per Miguel Álvarez, l'actual entrenador del Villarreal B, era 12è a la jornada 29, amb 37 punts a 11 del play-off descens i a 8 del descens. L'equip venia de perdre el Collao per 3-0 i feia 3 setmanes que no coneixia la victòria. Un golaç de Bruno Vinicius va valer 3 punts balsàmics i va marcar l'inici d'una ratxa de 7 jornades sense perdre.
2016-2017.
Un any després, el Sabadell tornava a enfrontar-se al Villarreal B en una situació compromesa. Després de la dimissió del tècnic José Solivelles, posterior a la derrota al Rico Pérez, el centre d'esports havia de rebre el filial groguet amb un bagatge de 2 punts dels últims 12 en joc. El partit es va resoldre novament per 1-0, amb un solitari gol de Diego Peláez, passada la mitja hora de joc. Abans d'aquella 23a jornada, el Sabadell era 14è, a 3 punts del descens. Després encadenaria 5 setmanes sense perdre.
2017-2018.
Arribem a la jornada 34 de la passada campanya. El duel arlequinat entre Ebro i Sabadell del cap de setmana anterior havia deixat els de Toni Saligrat a prop del descens. L'1-0 anotat per l'ara sabadellenc Adri Cueva situava el centre d'esports a 5 punts del perill. Davant el Villarreal B, Artur va posar per davant el conjunt arlequinat a l'inici del segon temps. El partit s'encaminava cap a un tercer 1-0 consecutiu, però l'entrada de Samu i una greu errada de Roberto van fer pujar l'1-1 definitiu. A partir d'aquí, els homes de Saligrat encadenarien 2 victòries consecutives per segellar la permanència.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Doncs hem escoltat aquest informe amb la veu de la nostra companya Mireia Sanz, recordant l'1-0 de la 2015-2016, l'1-0 de la 2016-2017 i l'1-1 de la 2017-2018, un partit que s'encaminava també cap a l'1-0 fins a aquella errada de Roberto en una centrada lateral que es va introduir la pilota a la seva pròpia porteria. Un parell de punts més en clau arlequinada perquè s'ha confirmat fa uns minuts l'horari de la propera jornada. El Centre d'Esports Sabadell visitarà, en aquest cas, l'Espanyol B en aquesta 26a jornada el diumenge 24 de febrer en horari matinal, a les 12 del matí a la ciutat esportiva Dani Jarque. Per tant, tenim horari confirmat ja d'aquesta, com diem, 26a jornada del grup tercer de segona B. I un apunt més, com dèiem, perquè el Centre d'Esports Sabadell s'ha sumat a la campanya Fes-li un gol a l'homofòbia a l'esport i juga a tothom en el marc del Dia Internacional contra l'Homofòbia, una campanya conjunta entre l'Ajuntament, l'Associació de Clubs de Futbol de Sabadell, Panteres Grogues i el Centre d'Esports Sabadell, com ja va succeir la temporada passada, amb l'objectiu de reforçar la sensibilització i convidar la ciutadania perquè entre tots i totes contribuïm a erradicar qualsevol discriminació homòfoba al món de l'esport i especialment al futbol. Recordem que l'acte central tindrà lloc aquest diumenge 17 de febrer, coincidint evidentment amb aquest partit entre el Centre d'Esport Sabadell i el Villarreal B. Tot i això, també es pot veure ja, es pot visitar des d'avui a la Nova Creu Alta l'exposició contra les regles lesbianes i gais en el deporte, com diem, una exposició que estarà a la Nova Creu Alta del 14 al 21 de febrer.
Hotel Suís amb Pau Vituri.
I ara passant, queda un minut per un quart de tres, per tant, com us hem dit, és moment de visitar els nois i noies que formen part d'aquest Sabadell inclusiu.
Me seguís a mi? En línia recta i sin desviaros.
Derecho.
Perdón? Lo que Paquito se refiere es que si seguimos en línia recta o cambiamos de sentido.
Sí, que ya está. Venga, vamos.
Conducir con una tasa de alcohol en sangre que triplica lo permitido. Daños a un vehículo policial. Resistencia a la autoridad.
No.
Cállese, por favor.
Ho dèiem abans, en començar, s'ha convertit en el fenomen dels últims mesos. Campeones va rebre fa pocs dies el Goya a millor pel·lícula del 2018 i també va commoure el discurs de Jesús Vidal, a qui la seva discapacitat intel·lectual i visual no li va impedir rebre el premi a la millor actor revelació. Però no cal, com diem, saltar la gran pantalla per veure i viure un exemple proper. El Centre d'Esports, des de l'octubre, gestiona la seva nova secció inclusiva amb una 50a de jugadors i jugadores de totes les edats amb diversitat funcional psíquica i física. Entrenen 2 dies per setmana a Olímpia i el nostre company Adrián Arroyo, que a banda de presentador habitual de l'Hotel Suís també és entrenador d'un dels juvenils, del juvenil B del Sabadell Nord, va voler passar un entrenament, com diem, amb els nois i noies del Sabadell Inclusiu.
Bona tarda, Pau. Avui una cosa una mica estranya, el que farem, una mica diferent. Em trec ni que sigui per una estoneta el barret de periodista i ara parlaré com a entrenador del juvenil B del Sabadell Nord. He sortit fa una estona de la ràdio i vinc a mi d'Olímpia, on avui farem una sessió d'entrenament molt, molt, molt diferent i segur que molt més enriquidora que no pas qualsevol altra que haguem fet aquesta temporada. Últimament veia que a nivell actitudinal no m'agradava massa com anava la dinàmica de grup. Estava seguint a través de les xarxes socials la feinada de por que està fent el José Sac amb el Sabadell Inclusiu. I la veritat és que m'il·lusionava veure que equips de la ciutat i de voltants, com per exemple la Romànica, el Sabadell B, el propi amateur del Sabadell Nord, doncs estava sumant-se al projecte i col·laborant amb el José, entrenant amb els nois i noies del Sabadell de futbol inclusiv. I entre unes coses i unes altres, doncs vaig demanar-li al José opinió i vaig demanar-li el poder venir un dia aquí a Olímpia a entrenar amb ells. No sé què ha preparat el José, però crec que és d'aquells dies que a nivell emocional, a nivell humà, personal, tots madurarem. Crec que és d'aquelles coses que quan les fas te n'adones, i sobretot en el cas dels meus jugadors que tenen 16, 17, 18 anys i que a vegades no ets ben conscient que per moltes coses som afortunats. I em ve, ja et dic, molt, molt, molt de gust de viure aquesta experiència. Entrenem i d'aquí una estona us explico què tal.
Muy bien, me lo paso muy bien. Y más con el club este, de mi equipo y de mi ciudad. Muy divertido.
Bien, bien. Contentos todos. Hemos entrenado muy bien, ya está. Hemos entrenado perfecto. Los entrenadores son muy buenos.
A mí sí me gusta el fútbol y a mí me gustaría también jugarlo. Sí, me gusta entrenar y es mi hobby.
Molt bé, perquè és una experiència especial. He conegut un món que és la diversitat i l'experiència és molt bona.
Fabulosos, graciosos y son una caña de entrenadores.
Entrenadores son buenos y tal, son buenos. Me está petando a nosotros.
No puedo dormir tampoco. Me pienso en el partido, me veo como jugador y todo eso.
M'agradaria que la gent agafés consciència que nosaltres que existim és una gran idea. I gràcies al Sabadell doncs, i a l'Ajuntament doncs, que han entrat en aquest projecte. Estoy muy contento por eso.
Tengo mucha ilusión de venir los martes, que este es el primer año que estoy que es con el inclusivo del Sabadell y espero aguantar unos cuantos años más.
Vengo venimos todos los martes a entrenar aquí y estamos viendo los partidillos. Y no pasa nada, es un juego. Lo pasamos bien.
Y hay muchos fallos, la gente cuando mete goles es un gol. Son buenos compañeros y a todos los compañeros hay que ayudarles. Cogemos todos los jugadores de Sabadell, el primer equipo, todas las días y adelante.
Uno se lo pasa muy bien, que aquí aprendes mucho, que tienes buenos compañeros y es agradable venir a jugar y a entrenar y a pasártelo bien.
Jo crec que a poc això anirà augmentant. De fet, cada cop hi ha nostres entrenaments, cada cop venen més equips del Sabadell, de Sabadell Nord, infantils, alevins, la gent va agafant consciència de lo que és els entrenaments amb gent amb diversitat funcional.
Este entrenamiento, la verdad que ha sido, en vez de físico o táctico, ha sido de concienciación moral, ya que esta gente de verdad lo está pasando mal, pero son muy felices de lo que hacen y les gusta mucho el deporte.
Aparte de ser un entreno divertido, donde te lo pasas bien y aunque te creas que no, pues aprendes cosas, te das cuenta que ellos, teniendo sus problemas y sus cosas, pues lo valoran todo, incluso mucho más que la gente que tiene muchas menos dificultades para jugar a fútbol en este caso.
Pasar, no sé, el momento con esas personas que tienen problemas y que se esfuerzan y que les da igual hacerlo mal, pero se divierten. Nosotros no lo valoramos tanto y
tenemos que aprender a valorar, ¿no?, lo que tenemos.
Reconfortante, conmovedora, sinceramente te hace abrir los ojos, ves como que con esa gente con tan poco consiguen tanta felicidad.
Ha sigut una experiencia inolvidable y es algo que repetiría cada día sin pensarme una vegada.
Por mí iría toda la semana, todos los días con ellos.
Es una experiencia bastante agradable, bastante dura también, porque una sensación agridulce. Es algo que no se puede transmitir con palabras.
Le ponen ilusión, ganas cada entrenamiento a nosotros, ¿no? Tenemos que aprender de ellos, que a veces nos da pereza, que si no entrenamos con ganas, tal.
Cuando cogían el balón o se la pasabas y ellos daban un pase bien y los felicitabas, la alegría que tenían ellos.
Cada gol que meten en un entrenamiento lo celebran, como si metieran un gol en un partido.
Aprendes a valorar muchas cosas y que tothom mereix poder disfrutar del fútbol.
De verdad que se aprende mucho con ellos, te ríes con ellos mucho.
Y lo agradecidos que están ellos de que les ayudes, cómo lo valoran eso. Es una pequeña lección que nos tendríamos que dar todos.
Yo animo a muchos equipos a hacer estas cosas.
Encontrar una forma de ayudarlos con el fútbol te hace sentir mejor.
El fútbol base lo necesita y necesita concienciarse de la gente que de verdad lo está pasando mal y aún así es feliz con el deporte.
José Sac, entrenador del Sabadell Inclusiu. Bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé, Adri.
Tinc la sensació que avui ens enduem una lliçó de vida, els que hem vingut aquí a entrenar, perquè ara li comentava alguns dels teus jugadors. No té nom la sensació amb la qual marxes d'aquí, eh?
A vegades es fa, potser sí, una mica difícil d'explicar, no? És una tarda que passa molt ràpid, no? I ho vius tan intensament que no tens temps a vegades de trobar-li tot el suc possible que segurament tingui, no?, aquesta activitat.
Y Goya, el mejor actor revelación es para...
¡Ah! ¡Jesús Vidal!
Por campeones.
Ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción!
L'altre dia amb els Goya vam veure el Jesús, que era un dels integrants de l'equip de campeones, que ens va donar una autèntica lliçó a tots, no? Perquè veus un discurs com el que va fer quan va recollir el premi i a tots ens va tocar una mica la fibra i tots vam ser una mica conscients del que és una realitat que a vegades, com a societat, obviem o oblidem o no tenim tan controlada. La gent quan veu aquesta pel·lícula i es queda amb aquell regust d'aquella lliçó de vida que ens donen, doncs jo marxo d'aquí amb la mateixa sensació exactament.
Tots els que ja som una mica grans hem vist a la llarg de la nostra vida que la gent amb discapacitat intel·lectual ha estat molt estigmatitzada, no? Però la veritat és que jo sincerament m'estic enganxant, eh? Ja no és només el partit, perquè bueno, al final molts d'ells, alguns estan tan sols, ens agrada tenir companyia. De fet, últimament a la Nova Creu Alta estem anant amb alguns al partit. I clar, el problema és aquest, que aquí no acaba, no? Que tenen més necessitats que potser les ganes només de jugar una tarda a futbol i penso que tenim molt que aprendre, sobretot a l'hora d'empatitzar. Ens costa molt empatitzar amb la gent i més sobretot si sabem que tenen problemes.
La societat no és justa o li deu moltes a tots aquests nois que escoltàvem, a tot el col·lectiu en general?
Sí, jo crec que sí. Nosaltres passem dimarts amb un grup de gent que potser són la punta de l'iceberg, no? de lo que potser tenim a la societat. I molts passen totalment desapercebuts. A mi m'agradaria que la gent que conegui algú que tingui un fill amb discapacitat que miri d'ajudar-los, de que s'integrin. Lluny de veure'ls com a una cosa diferent, tenim que acostumar potser més a aquestes situacions perquè hi ha molta més gent de la que ens pensem.
I al final falta una mica d'educació, no? Perquè tots tenim una sensació que tampoc volem sentir ni condescendència ni... al final és la paraula és normalitat, no? I m'agrada molt que es digui futbol inclusiu precisament per això, perquè és que és incloure dins del dia a dia de la societat d'activitats normals a tot aquest grup tan maco de gent que entrenes. Potser com a societat tenim aquesta assignatura pendent d'educar-nos veient que les diferències doncs forma part de la normalitat, sí. També.
S'hem d'educar i segurament que també els que estem més a prop a la d'ells també ens hem de formar, no? Ens hem de formar perquè hi ha gent que potser és més fàcil de tractar, però hi ha altra gent que no. Si persones que ja tenen experiència en aquest camp t'ajuden, doncs potser tu també pots ajudar-los amb ells, no? Perquè hi ha gent que no té una vida fàcil, és molt difícil d'empatitzar amb ells, d'entrar a la seva vida perquè estan com molt tancats, no? Si la pel·lícula de campions serveix per això, jo crec que haurem fet un gran pas.
Aquí hi ha un munt de gent que ja ha vingut i realment és que és una experiència vital. També forma part d'aquest punt de pedagogia que s'ha de fer, no? El fet d'incloure una sèrie de grups en aquesta dinàmica per tocar de ben a prop, com deies tu, quan ho tens tan a prop te n'adones, ets conscient.
El Julieta va començar aquest any amb l'objectiu de fer només una activitat inclusiva al mes, i fixa-t'hi, si heu anat seguint el tema per xarxes, que ara pràcticament estem a activitat inclusiva cada setmana. Cada setmana pregunten, la setmana que ve, qui ve? No? Clar, com dient, la setmana que ve ja algú inclús dona idees, no? Que vingui l'equip aquest, que vingui l'equip no sé quan, quan vindran els del primer equip, quan vindrà... Saps? Vull dir que ja és un costum.
I fins i tot em deien, un dia hem de fer venir aquí a la plantilla. I li deia, home, però el Nico del Monte ha vingut. Jo, sí, sí, el Nico sí, però aquí hem de fer alguna cosa perquè vingui tota la plantilla. Alguna cosa haurem de fer, no? Ni que sigui aquí aprofitant aquests micròfons per demanar que vingui un dia aquí a fer un entrenament.
Bueno, jo espero que algun dia sigui possible, si no, tots que vingui una bona representació. També, ja no només per l'activitat inclusiva en si, sinó perquè aquí hi ha gent que molts coneixem que són acèrrims del centre esportiu de tota la seva vida. Vull dir, aquí no és que gent s'hagi posat la samarreta, aquí hi ha gent que sent els colors, llavors només per aquest detall ja es mereixen de que algun dia vingui el primer equip.
Doncs José Sac, entrenador del futbol inclusiu, només et puc donar les gràcies a nivell personal, i amb la sensació que nanos de 16, 17, 18 anys, una experiència com aquesta els ha d'ajudar sí o sí també a madurar, a veure la vida d'una altra manera, no, al final. I me'n vaig amb aquesta sensació realment, que avui els meus jugadors marxen potser amb una satisfacció d'haver passat una molt bona estona, haver estat feliços durant una bona estona amb els teus jugadors, però després amb una lliçó de vida absolutament brutal. I per això et volia agrair tot l'esforç que feu, tota la tasca que feu a nivell social, a nivell humà, i que duri molts anys.
Gràcies a tu, i al contrari, nosaltres el que volem és que la gent s'impliqui, encara que sigui venir a passar una tarda amb ells. Les edats aquestes, com la dels juvenils que tu tens, potser són ideals, però jo penso que això no té límits. Vull dir, des de levins fins a amateurs, jo crec que a tothom li convé passar una tarda aquí. I també volia agrair, doncs, a les persones que estan amb mi, amb l'estaf tècnic, perquè jo estic aquí de cap visible, però aquí el Víctor, el Salva, el Javi, el Toni, el Pellicer s'estan deixant l'ànima, el Nando, les tardes que pot venir, el Jandro del juvenil, que ha estat dos mesos venint cada dimarts, el Nico que ha vingut, el Josu, tots els clubs que han vingut, i espero que siguin molt, molt més. Tenim inclús un grup de policies que volen venir a entrenar amb nosaltres. És una passada. Això també agrair que la gent vulgui venir, perquè si la gent no volgués venir no podíem fer tampoc aquestes activitats.
Cada dia seran més, segur. Gràcies.
A tu.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I arribarem al punt de 2:45 de la tarda. Seguim aquí a l'Hotel Suís en aquest dijous 14 de febrer del 2019, després d'aquest magnífic reportatge de l'Adrián Arroyo sobre el Centre d'Esports Sabadell Inclusiu, sobre com entrena aquest equip dirigit pel José Sac amb nens i amb nois i amb noies amb discapacitat física i psíquica. Però canviem ara de tema, perquè aquest cap de setmana hi ha cita important al Pavelló Municipal d'Esports de Sant Oleguer pels amants de l'esgrima. Dissabte i diumenge Sabadell acull una prova de la Copa del Món d'aquest esport amb els millors tiradors en la modalitat de floret masculí, júnior, individual i equips d'arreu del món. Aquest migdia ha tingut lloc la presentació oficial a la sala de premsa de l'Ajuntament de Sabadell, i allà han tingut el Sergi Parc per entrevistar una de les protagonistes.
Elvira Lupascu, tècnica i vicepresidenta del Club Esgrima Sabadell. Bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, supongo que orgullosa de que Sabadell pueda coger un campeonato del mundo tan importante, ¿no?, como el júnior de florete.
Sí, es un campeonato del mundo que es muy importante, incluido para nosotros. En este caso, los chicos que compiten de nuestro club no tienen que viajar y pagar gastos. Y es muy importante también porque no pueden participar más que los 20 primeros de España y de cualquier país de ranking nacional que están haciendo. Y Sabadell tiene 4 niños clasificados, entre cuales son los 2 hermanos Eric y Alan Fernández, Arnau Guma y Adrià García.
¿Y qué opciones tienen?
Opciones muy pocas porque Eric Fernández es primer año de junior, pero en este momento va el 206 del mundo de un ranking de 500 tiradores. Y el Adrià García con Alan Fernández y Arnau Guma son cadetes y aún les quedan un año más de cadetes. Ya es un éxito que se han clasificado para poder competir.
Por cierto, que Sabadell, que acoja un campeonato de florete, es uno de los cambios a los cuales el presidente de la Federación Catalana de Esgrima había atribuido, ¿no?, el cambio de sede de Tarrasa a Sabadell. Es una ciudad perfecta, ¿no?, para florete, porque aquí en Sabadell es lo que se practica.
Sí, es la ciudad perfecta. Más a más hay pabellones muy adaptados para competiciones, muy grandes, se puede acoger mucha gente. En este caso son 120 tiradores. En un pabellón más pequeño que el San Ulagué no podrían caber. Necesitan espacio y poder moverse bien todos.
Por cierto, para la gente que no entienda tanto de esgrima, ¿no?, ¿nos puedes explicar un poco en qué consiste el florete?
El florete se toca solo con la punta, es un arma convencional donde hay prioridades, se puede tocar nada más que en el tronco y el árbitro decide si hay punto o no hay punto y para quién. Esto depende de la acción con prioridad, el que ataca primero o el que se defiende con la arma y toca rápidamente.
Nos decías antes, Elvira, que el problema económico, ¿no?, que sobre todo que Sabadell pueda acoger este torneo, es un factor muy importante por este aspecto, el económico, que es uno de los principales problemas que siempre os encontráis.
Sí, es un problema porque los chicos necesitan competir mucho en el nivel internacional para tener los resultados que tienen ahora mismo. Los 4 chicos de Sabadell que compiten son campeones de España. El Adrià García Mur acaba de obtener la medalla de bronce en campeonatos mediterráneos, en cadete, y prácticamente todos, los cuatro, van a viajar el día 20 a Foggia para campeonatos europeos, donde claramente también los padres sacan dinero para pagar este viaje. No, sí, nadie los paga y ellos tienen que pagarse todo por entero. También el club ayuda con lo que puede, por lo menos la inscripción de competición, que no es barata.
Y la última, Elvira. Sí. De hecho, que Sabadell pueda coger este campeonato es un atractivo muy importante, ¿no? Véndenos el producto un poco para los oyentes del programa, ¿no? Para que la gente se acerque, ¿no?, y vea buen esgrima. ¿Cómo te dirigirías a ellos para que se acercaran al pabellón?
Yo diría que es un espectáculo a nivel mundial del esgrima. Pueden ver la mejor esgrima, el mejor florete que puede existir. Vendrán tiradores, los mejores de Estados Unidos, Italia, Francia, Rusia, que son los mejores clasificados. El número 2, 3, 4 del ranking internacional. Y es, como le decimos nosotros, la crema de la esgrima. Todo lo mejor que hay. Los aconsejo venir. También podrán ver cómo existe el respeto. No hay insultos, no hay gritos a los árbitros ni a los tiradores entre ellos. Es muchísimo respeto en esgrima, más que en cualquier deporte, puedo decirlo, casi.
Recordem, dissabte competició individual i diumenge la competició per equips, així que convidem a tots els sabadellencs que s'acostin al pavelló municipal a veure aquest campionat del món júnior de floret d'esgrima. Elvira, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Gràcies a vosotros. Y quien quiera acercarse el sábado, que tenga en cuenta que es de 9 a 6, a las 6 y media entrega de medallas, y domingo de 9 a 14.30, cuando será entrega de medallas también.
Gràcies, Elvira.
De nada, a vosotros.
Hotel Suís.
Passant del punt de 2:45 de la tarda, ja ho sabeu, aquest cap de setmana al pavelló municipal d'esports de Sant Oleguer, aquesta cita de la Copa del Món d'esgrima, modalitat de floret masculí, júnior, individual i d'equips amb els millors tiradors d'arreu del món. Una altra de les cites importants aquest cap de setmana, tot i que no aquí a la ciutat, sinó a Valladolid, serà aquest campionat estatal, els estatals de tenis taula. Valladolid, la capital del Pisuerga, que acull aquesta edició dels estatals per setè any consecutiu i prenen part gairebé 700 palistes, 48 per cada categoria d'edat diferent. I en total hi haurà una desena de representants sabadellencs, 6 de Club Falcons i 4 del Natació Sabadell. L'entitat nedadora es presenta a Valladolid amb el palista de l'equip de Divisió d'Honor, el sub-23 Ivan Ruiz, que tan bona temporada està fent a Can Llong. Allà estaran tots plegats capitanejats pel director tècnic de la secció del club, el Jordi Morales, que ha parlat precisament sobre les opcions de l'Ivan Ruiz.
Té una espina preclavada, l'any passat no li va sortir una competició massa bona. Va notar molt, no?, potser una miqueta l'experiència en aquestes competicions, i aquest any segur que ho farà molt millor. I bueno, jo crec que podria ser una miqueta l'altre jugador revelació, que jo crec que la fase de doble la passarà segur. Realment està fent bueno, unes temporades dels últims anys increïbles, cada any jugant una lliga més alta i sent molt, molt competitiu a totes les categories allà on juga.
Doncs d'aquesta fase de grups que comentava el Jordi Morales, el primer passa directament a vuitens, els dos següents van a l'eliminatòria de setzens, un Natació Sabadell que també comptarà amb el juvenil Dani González i amb dos benjamins, Joan Barberà Soler, fill del nostre company periodista, per cert, Joan Barberà, i Luca Kidaixeli, que parteix com a tercer cap de sèrie i és qui té més opcions d'endur-se un bon resultat.
El Luca, per mi, doncs, bueno, és un dels jugadors que estarà allà lluitant per, bueno, per poder aconseguir doncs, una medalla, segurament. Ell va de tercer cap de sèrie, per tant això ja demostra doncs, que pot estar allà amb els favorits.
Això pel que fa al Natació Sabadell. Club Falcons, en canvi, viatja a Valladolid amb 6 representants. En categoria sènior, Adrià López surt com a cap de sèrie número 2 després del seu bon paper en el campionat zonal i aprofitant també l'absència dels palistes que juguen a l'estranger. Ho explica Joan Nogueres, entrenador falconista.
No ens esperàvem que quedés campió al zonal tal com va quedar, les coses com són. Va tenir un parell de dies molt bons, va tenir molt bons partits. A veure si ho pot continuar, però no estem obsessionats en cap tipus de resultat, no estem obsessionats en que puguem quedar en un top 8 ni res. De moment creiem més en el treball de les lligues, que és el fonamental per nosaltres, i també en el treball, sobretot amb la base, dia a dia, perquè puguin créixer com a esportistes i siguin bons a mig llarg plaç, no cal que siguin bons aquesta setmana.
Doncs en sub-23 tindrà també Club Falcons a Miquel Muñoz i Adrià Úbeda, que va fer, per cert, un bon paper aquest cap de setmana contra el líder de la Primera Nacional, el Sant Jordi Eivissenc. I dels més petitons tindrem el Benjamí Aniol Font a Valladolid i dues alevines que ja han gaudit de bons resultats en el passat, Núria Macià i Abril Vidal.
L'any passat ja vam fer pòdium en el Campionat d'Espanya per equips, l'Abril Vidal i la Núria Macià. Aquesta sí que busquem una mica més resultat, però creiem més en un treball a llarg plaç i un treball més en el sistema de joc que poden tenir que no passen resultats puntuals. Per tant, no els hi exigim, evidentment, cap resultat així que sigui espectacular, però sí que esperem d'ella resultats bons. Probablement un top 16 com a mínim entre les dues no ens hi hauríem d'aconseguir.
Doncs recordem, a partir de demà al pavelló del Pisuerga comença aquesta nova edició dels estatals de tenis taula amb 10 representants entre Club Falcons al Natació Sabadell, entre els dos equips de la ciutat. Quan finalitzi aquesta competició, els 8 palistes de cada categoria amb millor rànquing es classificaran pel top 8. I a un minut per arribar a 4:45 de 3 de la tarda, ens volem aturar també uns minuts en el vòlei per passar revista dels equips d'aquesta secció del Club Natació Sabadell. Tots dos els tenim competint aquesta temporada a la Primera Nacional, la tercera màxima categoria estatal, i amb objectius similars a un mes i escaig per acabar aquesta fase regular. A l'altre costat del telèfon ens espera ja el director tècnic de la secció de vòlei del club, l'André Colín. André, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pau?
¿Qué tal, André? Bueno, empiezo preguntándote por el femenino, porque además eres el entrenador del equipo. Venís de una victoria contra el colista en Zaragoza y ahora estáis en cuarta posición, a 3 puntos del segundo. ¿Qué objetivos os marcáis en este último mes de competición?
Pues nosotros el objetivo es terminar por todo lo alto. Estamos en cuarto con un partido menos que el tercero. Y bueno, yo creo que las jornadas que quedan, si somos capaces de salir con la victoria, pues hay muchísimas posibilidades de lograr entrar en la fase de ascenso.
Además, este próximo partido, el rival que tenéis por encima, que me comentabas, el Olímpico de Las Palmas, además es el próximo rival. Por lo tanto, un partido de esos a vida o muerte, ¿no?
Sí, un rival del cual cuenta con jugadoras muy jóvenes, algunas incluso que completan el equipo que está en Superliga. Y bueno, nosotros esperamos un duelo bastante igualado y pondremos toda la carne en el asador para poder superarlas.
Uh-huh. El equipo, además, André, recuerdo que no hace ni un mes, aproximadamente dos semanas, venció también en un gran partido al líder, al Barça sub-19. Por lo tanto, es un equipo que está haciendo buenas actuaciones esta temporada. Las jugadoras están mostrando un buen nivel.
Sí, nosotros, a diferencia de la primera vuelta, los tres primeros rivales, que en teoría eran los más fuertes, pues conseguimos apenas lograr un punto. Sin embargo, en esta segunda vuelta hemos logrado 6. Entonces, esto se nos pone en una situación bastante privilegiada en el sentido de poder optar a estar arriba, ¿no? Únicamente depende de nosotros y lo dicho, ¿no? Haremos todo lo que esté en nuestras manos para lograr este sueño.
Hablamos también un poco del masculino, el equipo de Jordi Fernández, porque es octavo con 27 puntos, no va tan bien, entre comillas, como las chicas, y ahora explicamos el porqué, ¿no? Porque está, como decíamos, octavo, el noveno está a 5 puntos, que es el Olot, el próximo rival, y el segundo está a tan solo 6 puntos, por lo tanto está, vamos, todo muy abierto también.
Correcto, es una liga muy, muy regular, es una igualdad tremenda, de la cual nosotros a día de hoy no podemos estar peleando por el ascenso, por la fase de ascenso. Sin embargo, estamos con la conciencia muy tranquila en el sentido de que ahora mismo el calendario en teoría no nos favorece, eso pensamos, y vamos a intentar terminar la segunda vuelta pues lo más arriba posible e incluso pensar en estar entre los cuatro primeros.
Por lo tanto, no serían las aspiraciones de las chicas, pero vaya, también mirando hacia arriba en este final de temporada, André.
Sí, el hecho de que nos separa del segundo puesto 6 puntos, y todo puede pasar con tanta igualdad en una liga, pues puede pasar de todo. Nosotros lo que haremos es intentar ganar los 3 puntos en cada fin de semana para estar arriba y no pensar solo en la fase de ascenso, pero sí estar lo más arriba posible, porque se nos hace cuesta arriba, y terminar la temporada con la mejor sensación posible.
L'André Colín és brasiler, va arribar a l'estiu a la direcció tècnica del Club Natació Sabadell, d'aquesta secció de vòlei. Primeros meses, André, en la secció. Por lo tanto, ¿qué balance ya nos puedes dejar ahora en el mes de febrero?
Pues nosotros estamos muy contentos en general. El club ha logrado un hecho bastante positivo en el caso de la tira femenina, que van con clasificación conjunta en cadetes y juveniles. El objetivo de la temporada era seguir manteniendo el equipo en primera división catalana, y el mes de enero pues hemos logrado solventar esa situación estando en la pelea por el campeonato, y eso nos garantiza estar en primera el próximo año. El hecho de garantizar este objetivo en enero pues lo hubiera firmado en septiembre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que ha sido por méritos propios de las chicas, han hecho muy buen papel, y ahora lo que queda temporada con estas dos categorías en concreto es aprendizaje, es seguir evolucionando y pensando en la siguiente temporada.
Además,
todo lo demás también va bastante bien. En la línea masculina tenemos opción de ir a campeonato de España, tanto infantil como cadetes, las alevines y las peques con los chiquillos también están bastante bien, o sea que estamos luchando por todo, y eso es algo muy satisfactorio para la sección de vóley del Club de Natación Sabadell.
Decía que evidentemente estás muy implicado con la base, sobre todo en el caso del juvenil, el cadete femenino, como decíamos, pero si tenemos que hacer un balance, una imagen global de estos 17 equipos que tiene de vóley el Natació Sabadell, ¿qué nivel, cómo lo ves?
Bueno, está en crecimiento, ¿no? Nosotros con el tema de la base, pues pensamos únicamente en informarlos, en hacer que sea una base sólida, pensando en el futuro de poder complementar al equipo senior con gente de la casa, y yo creo que va por muy buen camino, ¿no? Es una cosa que no vamos hacia abajo, muy por el contrario, vamos para arriba. La formación tanto de los jugadores y jugadoras como de entrenadores, porque contamos con entrenadores que son parte de los equipos de la base, y eso nos da una gran satisfacción. Y el compromiso de poder seguir en esta línea, ¿no? De formar gente de la casa, y eso pues siempre y cuando va la cosa bien, pues es muy satisfactorio el resultado.
Y te hago la última, André, porque no lo hemos comentado, pero no sé en qué medida también ha influido ahora la inauguración de las Naus, de esta remodelación, mejor dicho, de las Naus en toda la estructura de la sección del vóley.
se ha quedado espectacular. Ha sido una gran noticia el hecho de que hayamos podido volver al lugar donde estábamos siempre, ¿no? La reforma ha quedado de muchísima calidad y se agradece porque al fin y al cabo una instalación deportiva bastante adecuada hace que nosotros podamos trabajar de la mejor manera posible y sacar el máximo rendimiento a tots els equips.
Doncs André Colín, director tècnic de la secció de vòlei del Club Natació Sabadell, moltes gràcies, muchas gracias por estos minutos y mucha suerte en este tramo decisivo de la temporada.
Muchísimas gracias a vosotros.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Recte final del programa, encara molts temes sobre la taula. Per exemple, hem de parlar de bàsquet, perquè el Bàsquet Pia afronta una nova jornada de vital importància a Copa Catalunya. Els homes de Jaume Prat venen de pallissar el Tortosa per 30 punts de diferència, però ara tenen un repte bastant més complicat a la pista del Santa Coloma. A la primera volta, els escolapis van haver de remuntar un desavantatge de 20 punts per endur-se els 2 punts del carrer Garcilaso. Per tant, els colomencs vindran amb ànim de revenja. Una volta després, el Santa Coloma és quart amb 4 victòries més que la Pia, que treballa per fugir d'aquesta zona calenta de la classificació. De moment, en aquest 2019, el balanç és de 2 triomfs a casa i 2 derrotes a domicili. Actualment, els de Can Colapi són novens amb 6 victòries, 2 per sobre del descens, i amb aquesta situació el tècnic Jaume Prat no vol relaxacions.
Hem d'anar sempre a muerte, no ens relaxem mai, i de fet és el que l'equip té molt clar, no? Que queda encara molta temporada, està tot per decidir, i un moment de relaxacions pot fer perdre un, dos, tres partits que a la llarga doncs, tingui molta importància de cada classificació final. Amb l'objectiu el tenim clar, que és aconseguir la permanència directa, i hem de seguir treballant i remant, que aquest any, com ja t'he dit, està molt igualat i serà doncs, més difícil que mai.
Doncs molt ajustada, molt igualada. Ara mateix la classificació de Copa Catalunya, del 6è a l'últim. Van només 3 victòries, així que tot per decidir en aquesta segona volta. El partit entre el Santa Coloma i el Bàsquet Pia comença aquest dissabte a 8:15 del vespre. I parlem ara de futbol sala, perquè el grup Zarraona disputa aquest vespre eliminatòria de la tercera ronda de Copa Catalunya. El rival és el Montcada, que milita com els zarraonistes a la tercera divisió estatal. Els homes d'Isma Quirós estan ara mateix a la part mitjana de la taula, mentre que el Montcada és el cué de la categoria. És per això que el tècnic creu que es trobaran un rival que estarà més pendent del següent partit de Lliga que no pas del compromís d'avui.
Igual que nosaltres a mitja, nosaltres millor per això que et dic de la comoditat, pues tenim una miqueta més de temps o li podem donar una miqueta més d'importància a la Copa. Ells no crec que estiguin per molta Copa ni per molt res, perquè com a últim sempre, bueno, al final és una cosa, perquè la Copa ha de canviar molt, però si no m'estar més d'hora amb un equip de segona B o tal, acabes caient, no?
Per Quirós també el maig d'avui, tot i tenir certs al·licients que el fan atractiu, com per exemple el fet d'enfrontar-se en la següent ronda a l'Escola Pia, ha de servir també com a assaig per quan amb dos conjunts s'enfrontin a la Lliga.
Més tard o més d'hora d'aquí a res ens enfrontarem amb ells en Lliga, bueno, que serveixi com un entrenament però amb un punt més o dos, no? Perquè és, bueno, la possibilitat de passar, després als creuament crec que ens podia tocar l'Escola Pia, Derbi, amb un segon AB, que pot ser maco. Bàsicament és perquè ho gaudeixin els jugadors, no?
L'eliminatòria començarà a Cal Balsac avui a 8:45 del vespre.
Hola, soy Dani Salgado, jugador del Club Natació Sabadell, y os recomiendo escuchar cada mediodía Hotel Suites en Radio Sabadell.
Per arribar a les 3 de la tarda en condicions normals, avui a l'Hotel Suís us hauríem d'estar explicant també tota la prèvia de la Mediterranean Epic de BTT, que comença avui mateix a Orpesa, a Castelló, una cita de 4 dies que també hauria de tenir representació sabadellenca, però malauradament, com deia la nostra propera protagonista a Instagram, ara toca veure la competició des de darrere de les cintes. Mercè Pacios, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com diem, toca veure-ho des de les cintes perquè una caiguda en aquesta Forest Stage de Lanzarote de fa unes setmanes ho esguerra absolutament tot. Explica'ns una mica com va anar.
Doncs va ser molt trist perquè jo crec que estava fent un... Bueno, per la meva sorpresa, no? Però sí que havia estat treballant bastant aquest hivern i estava fent un bon paper en aquella cursa en concret. Però el cansanci i jo crec que un inici de la grip va ser que va fer que... Bueno, no estigués atenta o estigués desconcentrada i vaig caure en un forat i em vaig trencar la mà.
A més, la llàstima és que va ser just a l'última etapa, no?
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Deies tu ara, fractura del quart i el cinquè metacarpià de la mà. Al final has decidit operar-te a Barcelona, no?
Sí. Aquesta setmana passada ja em van operar. Estava a Lanzarote i, bueno, clar, evidentment, estàs allà desesperat i no saps què fer, però em van recomanar que vingués a Barcelona, que, bueno, al final la postrecuperació i tot és molt millor i tot amb la família i tot.
Els ciclistes, vaja, normalment també, com se sol dir, esteu fets d'una altra pasta perquè, evidentment, heu de patir moltes caigudes, també els de BTT, evidentment, pels camins, pels corriols pels quals passeu, però es deu fer estrany també aquesta sensació. Feia molt que no estaves aturada.
Bueno, és que tothom... escoltes, no?, de ciclistes professionals, vull dir, ara mateix ja, bueno, algunes noies top 1 mundial que també estan així postoperatoris, però a mi mai m'havia passat res, llavors és com, no sabia com afrontar-ho, però bueno.
De temps de recuperació, Mercè, més o menys quan hem d'esperar?
Em diuen que perquè pugui pujar, o sigui, en un camí o això, un parell de mesos. Però la veritat és que ara encara no ho sé. Jo primer començo a moure dits, que és el primer que haig de fer, i a partir d'aquí també dependrà una mica de mi i també psicològicament de perdre la por que he agafat, perquè, com he dit abans, mai m'havia passat cap cosa d'aquestes, o sigui, mai havia estat aturada.
Déu-n'hi-do, això deu trastocar també els plans, no?, que tenies per aquesta temporada.
Sí, no, bueno, clar, a l'inici hi havia algunes curses i una d'aquestes que m'havia marcat el calendari, com la de la Mediterranean, perquè... per l'hivern que hi ha i també per, bueno, pel lloc, Castelló, per la climatologia i per ser una cursa que està creixent molt i ara és a 1, o sigui, màxim una categoria de proves per etapes, i no puc assistir-hi, o sigui, estic una mica trista, ho he vist avui des de l'ordenador, però també tinc una part bastant important a partir bueno, de maig, més endavant, i jo crec que aquí ja podré estar, potser no al 100%, però quan la gent comenci a cansar-se, no, jo pues, estaré mentalment, sobretot amb molta, molta energia.
Doncs Mercè, t'enviem tota la nostra força també des d'aquí, des de Ràdio Sabadell, desitgem una recuperació ràpida i segur que el mes de maig ja t'estem també emprenyant en el bon sentit de la paraula perquè tornes a donar guerra sobre la bicicleta. Mercè Pacios, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
I a 5 minuts per arribar a les 3 de la tarda rematarem l'Hotel Suís d'avui amb rugbi, perquè el municipal de la Roureda serà l'escenari aquest dissabte per primer cop, perquè mai s'havia jugat a Sabadell, dissabte a les 4 de la tarda, del derbi de la primera catalana masculina entre el Sabadell Rugby Club i els Carboners de Terrassa, un duel territorial que també tindrà en joc una victòria clau per allunyar-se del descens. Ara mateix, agarencs i sabadellencs estan igualats a 11 punts i just per sobre dels 4 equips que baixarien a segona catalana. Els de Fran González han sortit d'aquesta zona de perill després de la victòria del cap de setmana passat per 22-30 al camp de l'Osona, cué d'aquesta segona fase de la Lliga, per cert, i Josu Quintana, jugador del club, explica precisament això, que passen per un bon moment, però que tots els partits s'estan decidint per un marge de punts molt estret.
el claro ejemplo de nosotros. Llevamos 3 jornadas sin perder, 2 victorias y un empate, y la diferencia de puntos ha sido mínima. O sea, podría 5 puntos arriba en cada partido, hubiese podido ser 3 victorias o 3 derrotas. Al final, es primera catalana, están todos los equipos luchando también por tanto por el ascenso como por el descenso, y todos los partidos eso se deciden, si no en el último minuto o en los últimos 10.
I ara el masculí del Sabadell Rugby Club, com diem, vol marcar-se una nova fita en els 5 anys i escaig de vida de l'entitat. Mai han aconseguit una victòria contra els Carboners de Terrassa, i ho diem, ho dèiem abans, mai han jugat tampoc a aquest derbi al municipal de la Roureda. Per tant, com passa també en general en el món del rugby, hi ha rivalitat, però és molt sana i, com diu Quintana, tenen ganes de fer història.
Estos extras pues, te motivan, te lo preparas un poco más, quizás mentalmente, pero no deja de ser un partido igual, un partido de liga regular, con unos compañeros de Carboners de Terrassa que ya nos hemos enfrentado varias veces. Y bueno, está ese plus del derbi, de que no hemos ganado nunca este derbi y que queremos afrontarlo con toda la ilusión, sobre todo ilusión y ganas de demostrar que en Sabadell también hay rugby y que puede ser este año que nos lo llevemos. Pero más allá de esa ilusión, de esas ganas, no queremos que sea un plus negativo para nosotros, sino que un plus positivo.
Això pel que fa al masculí. D'altra banda, el femení del Sabadell Rugby Club torna a l'acció després d'una setmana de descans. Aquesta segona fase de segona catalana. Les Valquíries segueixen a la cua de la classificació i buscant el seu primer triomf. Però la visita d'aquest diumenge al Quimi Calella sembla un impossible. Ho admet la jugadora Mar Gómez.
Són les segones i junt amb Shamrock són un dels equips més difícils d'afrontar, però bueno, competirem dintre les nostres possibilitats i ho portarem al límit, com sempre.
Unes Valquíries que, a més, han tingut problemes d'efectius en els últims compromisos. Ara esperen estar al complet per aquest Químic Sabadell Rugby Club, que arrencarà diumenge a les 12 del migdia. Moment per anar tancant les portes de l'Hotel Suís. Abans us recordem com, evidentment, que demà és final de setmana aquí a l'Hotel Suís i, com és habitual, tindrem tota la prèvia del Sabadell-Villarreal B, les paraules dels dos entrenadors, Quico Ramírez i també Miguel Álvarez, les estadístiques amb el Miguel Ángel Rodríguez i atents també a demà perquè comença la Copa del Rei de Waterpolo a Mataró. L'Astralpool debuta a 3:45 de la tarda contra el Medi. A més, tindrem Sabadell Nord, Mercantil, Oar i la prèvia amb representació sabadellenca que competirà en el Campionat d'Espanya d'Atletisme Indoor, que té lloc aquest cap de setmana a Antequera.
Hotel Suís.
Res més, un minut per arribar a les 3 de la tarda, enviar-vos una salutació ben forta del Toni González, que ha estat a les vies de so un dia més, i recordar-vos que aquest programa, aquest Hotel Suís d'avui, 14 de febrer de 2019, el podreu trobar en breus instants a les nostres xarxes socials, també a www.radiosabadell.fm. La informació continua aquí a Ràdio Sabadell, a la 94.6, a partir de les 4 de la tarda, amb els butlletins horaris, i a 8:15, amb el Notícies Vespre. Nosaltres ho deixem aquí, res més. Demà torna l'Adriana Arroyo aquí al mando de l'Hotel Suís. Que vagi molt bé, adéu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.